Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís, aquí a Ràdio Sabadell, avui ja 31 de gener de 2019. Què vol dir aquesta data? Què significa? Doncs que es tanca el mercat d'hivern de fitxatges i el Centre d'Esports Sabadell en aquestes últimes hores s'està movent i força. De fet, ja tenim la confirmació oficial de l'arribada d'un jugador, Mariano Konic, jugador que arriba del filial del Sevilla per reforçar l'eix central de la defensa. 20 anyets, 1,80 d'alçada i que en principi hauria de tenir més protagonisme. Després ho analitzarem, que el que fins ara teníem aquí sub-23, recordem Williams Velázquez, el central veneçolà que no va jugar ni un minut en principi, Mariano Konic arriba per jugar, per disputar minuts. És cert que aquesta temporada no ha jugat massa, però l'any passat, a segona divisió a segona divisió A, amb el filial sevillà, va jugar més de 1.000 minuts. I aquest no podria ser l'últim reforç. En poden arribar més. Fins a les 6, el mercat està obert. I fins i tot, ja ho sabeu, que es pot allargar aquell jugador sense fitxa, la llicència de l'Escoc, que ja ho sabeu que està lesionat de llarga durada, també es pot donar de baixa. Vaja, que encara hi ha circumstàncies que podrien allargar aquest mercat d'hivern pel Centre d'Esports Sabadell. En tot cas, últim dia de mercat de fitxatges i el Sabadell, que es mou.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitori a la redacció i la Rocío García al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Com dèiem, última hora del mercat d'hivern del Centre d'Esports Sabadell, tot plegat a 3 dies del partit contra l'Atlètic Balears. Nova edició avui del millor any arlequinat de la mà d'en Pau Vitori i parlarem amb Carlos Cravioto, porter exarlequinat a les files de l'Ontinyent, per saber com estan les coses al conjunt valencià després dels moviments de les últimes hores. Avui, temps per fer balanç esportiu de la ciutat de Sabadell amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Marisol Martínez, una mica de futbol sala, bàsquet, handbol i rugbi.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Barça estarà al bombo de semifinalistes de la Copa del Rei. El conjunt blaugrana es va desfer ahir del Sevilla per 6-1 i va remuntar així el marcador advers de 2-0 que portava del partit d'anada. Els gols de Coutinho, de penal i Rakitic a la primera meitat ja van igualar l'eliminatòria. Jasper Cillessen va ser protagonista aturant un penal a Banega en aquesta primera meitat i en els segons 45 minuts els d'Ernesto Valverde van sentenciar el partit amb dianes de Coutinho de nou, Sergi Roberto, Luis Suárez i Leo Messi. Per contra, l'Espanyol va caure el Benito Villamarín contra el Betis per 3-1 i queda així eliminat de la competició. Els de Rubi es van avançar amb un gol de Baptistau i no va ser fins als darrers minuts de partit que els andalusos van igualar el marcador i l'eliminatòria. A la pròrroga i amb un jugador menys per expulsió de Marroca, Sergio León i Mandy van sentenciar el duel en favor dels andalusos. Avui és el torn del Girona que busca la remuntada contra el Madrid. Els d'Eusebio Sacristán tenen el desavantatge del 4-2 de l'anada. El partit es juga a Montilivi a 9:45 de la nit. Encara en futbol i a l'òrbita blaugrana, el jugador gallec Denis Suárez ha penjat un missatge d'agraïment a les xarxes socials donant per feta la seva marxa del conjunt blaugrana. El migcampista posa així rum cap a l'Arsenal d'Anglaterra. I en futbol femení i també es va disputar els quarts de final de la Copa de la Reina. El Barça va accedir a semifinals després de desfer-se del Madrid per 0-3. També han passat a semis el Sevilla, la Real Sociedad i l'Atlético de Madrid. Les matalasseres, per cert, ho van fer a Sant Mamés davant de més de 48.000 espectadors i superant per 0-2 a l'Atlètic Club de Bilbao. En bàsquet, avui nova jornada de l'Eurolliga per al Barça-Lassa. El conjunt d'Esbetis Las Pessis juga a partir de les 8 de la nit un partit molt important a la pista de l'Olympiacos. Els blaugranes, si volen optar a la cinquena posició d'aquesta Eurolliga, han de guanyar a Atenes el conjunt del Pireo.
Han parlat en les últimes hores.
Leo Messi, després del partit d'ahir, afirmant que volen guanyar tots els títols d'aquesta temporada.
Sí, por eso decía que que tirábamos la copa, que no lo queríamos, o el mensaje mío quizás se interpretó mal al principio de temporada, y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las tres competiciones como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final y no tiramos nada.
I Eusebio Sacristán ha anat matent la dificultat del partit d'avui contra el Real Madrid.
Un resultado desfavorable, pero bueno, que nos deja alguna posibilidad de cara a poder conseguir un hito que es, bueno, sería histórico para el club y que es muy ilusionante para nosotros.
I a les xarxes socials.
Doncs una història de l'Instagram de Sergi Giral. El pilot sabadellenc anuncia amb una imatge del seu Porsche que demà comença el Rally de Monte Carlo d'Històrics. Molta sort, Sergi.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui felicitem el jugador arlequinat Àngel Martínez. El migcampista compleix 33 anys. També en fa 33. Un altre, en aquest cas, exarlequinat. Florian, felicitats a tots dos.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Doncs comencem l'Hotel Suís, òbviament, centrats en aquesta última hora del mercat d'hivern, l'actualitat del centre d'esports que passa, òbviament, per l'oficialitat en aquestes últimes hores de l'arribada de Mariano Konic. Ja fa dies que us explicàvem que el club buscava un jugador per reforçar l'eix de la defensa. La lesió de l'eix Coc i la marxa de Williams Velázquez havia deixat coix aquesta posició i la direcció esportiva havia centrat en aquesta ubicació, en aquest eix de la defensa, la prioritat a l'hora de reforçar-se. Konic ja és aquí, en principi, per jugar. Abans us ho dèiem. I què volem dir amb això de jugar? Doncs que la sensació és que des del club es confia que pugui aportar més que el que va fer Williams Velázquez en la seva etapa d'arlequinat. En tot cas, per conèixer una miqueta més l'última incorporació del Centre d'Esports Sabadell, hem fet aquest perfil amb la veu del company Pere Gallifa.
Mariano Konic Goiba és un jove jugador de 20 anys nascut a Buenos Aires. De pares ucraïnesos que van haver de marxar a Argentina per buscar-se la vida, Konic va arribar al filial del Sevilla la temporada passada. Els seus inicis en el món del futbol, però, no els hem de buscar tan lluny. Va començar a formar-se a la Unió Barcelonista Catalònia, entitat barcelonina. D'allà va passar la històrica Gramenet abans d'aterrar al futbol base de l'Espanyol. A la temporada 2013 va fitxar pel futbol base del València, equip en el qual va arribar fins al filial. De fet, durant la temporada 2016-2017 va formar part de la plantilla del València Mestalla, amb el qual es va quedar a les portes de l'ascens a la Liga 1-2-3, arribant a jugar al play-off d'ascens. En acabar la temporada i després de sentir-se no massa valorat per la directiva valencianista, Konic va rebutjar la renovació amb el conjunt Che. En aquest punt de la seva carrera, el central va despertar l'interès del filial del Barça, que el va voler incorporar al Futbol Club Barcelona. Després de no ser citat en aquella pretemporada per Gerard López, en aquell moment tècnic del Barça B, i veient que el seu paper seria secundari, va preferir marxar cap al filial del Sevilla, equip en el qual va explotar la temporada passada. Amb l'equip andalús a segona divisió A, el central argentí, d'origen ucraïnès, va disputar 14 partits, tots de titular, sumant 1.118 minuts. Com a anècdota, en 14 partits, el jugador va veure dues targetes grogues i una de vermella. Enguany, i veient el poc protagonisme que tenia el filial sevillista, Konic ha apostat fort per tornar a Catalunya i jugar al centre d'esports Sabadell.
Doncs ja coneixem una mica més el nou jugador del Centre d'Esports Sabadell, que, com us dèiem, aterra a la ciutat fins a final de temporada cedit pel Sevilla Atlètic. En tot cas, aquest no és l'última incorporació, o en teoria no hauria de ser. Analitzem una miqueta el mercat aquestes últimes hores amb en Sergi Garcés. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Perquè hi ha moviments encara. La direcció esportiva té previst, si no es torça gaire la cosa, fer alguna coseta més, no?
Contra el rellotge, això sí. Hem de recordar que el mercat de segona B es tanca a les 6 de la tarda i no a la mitjanit. Això dona un petit desavantatge al Centre d'Esports Sabadell, perquè, clar, hi ha equips de segona A que, per exemple, no decidiran cap pas, cap moviment, cap, fins i tot cap liquidació, fins a ben entrada la nit, gairebé matinada. Per tant, aquí podries trobar-te que tu no pots esperar a que, per posar exemples, a que el Reus de torn pugui desvincular algun jugador i que pogués ser interessant pel Centre d'Esports Sabadell. Amb aquest desavantatge treballa la direcció esportiva del Centre d'Esports Sabadell, José Manzanera al capdavant d'aquesta direcció esportiva, i amb aquest objectiu que, com dius, la de Cònic, la de Mariano Cònic, no sigui la última incorporació de cara al que resta de temporada 2018-2019. Què podria passar? Doncs que en aquestes 4 hores, insistim, pugui caure algun jugador més. És una opció viable, o com a mínim impossible, no fàcil, però sí possible. O que no, o que el Sabadell deixés aquesta plaça sènior, perquè ens entenguem, no sub-23, igual que Cònic ve a ocupar una d'aquestes places sub-23. En el cas de la fitxa que podria deixar lliure el Sabadell, seria una fitxa absoluta, i en previsió de, el que diem, que tant la Lliga de Futbol Professional resta oberta com altres lligues de fora, lligues estrangeres, per exemple, que tenen el mercat una mica més ampli. I què podria fer el Sabadell? Doncs esperar a incorporar un jugador, això sí, que no tingués vinculació amb cap club, és un punt important, i dos, que l'última temporada, o la seva última fitxa, fos professional. Per tant, aquí es donen una sèrie de petits paràmetres o matisos que s'haurien de complir perquè el Sabadell, arribat al cas de que se li posés allò que es diu a tiro un jugador prou interessant, pogués fer aquest moviment de cara, doncs això, a la segona volta de la temporada o el que queda de campionat.
Si et pregunto o si tu tens idea o si saps res d'en quina posició es fixa el club a aquestes alçades de mercat i fins i tot si hi ha alguna cosa propera que es pugui explicar o que no es pugui dir gaire cosa, però que sí que tu tinguis la intuïció, Sergi?
Mira, que la idea inicial, però estem parlant de setmanes enrere, hagués estat reforçar la davantera, era una obvietat. Jo crec que aquesta opció, a veure, ara jo a risc d'enganxar-te els dits, perquè, com diem, que últimes hores de mercat sempre són tan estranyes que pot haver-hi girs radicals. Jo diria que aquesta opció pràcticament està descartada, o com a mínim ara mateix no és la prioritària, i que el club podria estar buscant més un perfil en la línia de Cònic, salvant distàncies, d'un lateral polivalent o d'un mig centre polivalent, perquè ens situem. M'arriscaria a dir que la idea va més per aquí o que podria anar més per aquí que no pas, per exemple, com també s'havia especulat i com explicava l'Adrià aquests últims dies amb el famós cas, sembla que al final ens hem capficat tots plegats a gairebé assenyalar el pobre Javi Zarzo, que al final no té cap més culpa que haver-se vist enmig d'un embolic de rumorologia, però no tant aquest perfil de jugador de banda o de jugador més ofensiu, d'atacant, com diem, això, un extrem. Jo crec que aquesta està descartada. Diria que la del davanter centre a l'ús o un segona punta també, a no ser que es posés algú molt calent i pogués ser interessant, jo crec que aquesta no, i que hauríem d'anar mirant més això, doncs potser un lateral que pugui acabar de reforçar l'equip. És cert que amb Cònic ara guanyes aquesta possibilitat de que, poso exemples, i aquí ja Quico Ramírez serà l'encarregat de dibuixar-los, que Nico Del Monte abandoni la posició de central, amb la qual l'hem vist més habitual, i pugui ocupar la seva posició més natural, que és la de mig centre o aquest pivot defensiu. Per tant, guanyant aquesta dualitat, aquesta polivalència, jo apostaria més per un lateral que pugui arribar a actuar més en banda que no pas a una altra cosa, però, insistim, les bogeries de les últimes hores, ja no dic dels últims dies, de les últimes hores, fa que allò que no t'esperes se posa molt en disposició a un cas i te la jugues, també amb un paràmetre que ho hem de tenir clar i que tothom ho hauria de tenir clar, Marc, que és el diner. O sigui, al final l'economia
dels calés manen,
mana, i no està el Sabadell ara mateix per alegries, a no ser que siguin casos com els d'aquest jove que ve del planter del Sevilla, que la fitxa la cobrirà el quadre andalús i que, per tant, al Sabadell doncs, li costarà excessivament poc poder tenir un jugador que, a més, tot s'ha de dir, ha posat molt de la seva part per tornar a Catalunya. Ho recordàvem ara en aquesta fitxa que hem sentit fa un moment. Format a Catalunya, la seva família ha viscut, tot i que són argentins, d'origen ucraïnès, doncs han viscut molta part de la infantesa del Mariano Cònic a Catalunya, a Barcelona, per ser més exactes, i que el jugador, en aquest sentit, quan se li va posar damunt la taula la possibilitat de venir a Sabadell, tan a prop de Barcelona, on ell ha viscut tants anys, diguem-ne que ha fet l'esforç per intentar forçar, valgui la redundància, aquesta sortida. Hi havia ofertes millors per ell, el Sevilla tenia ofertes millors per ell damunt la taula, econòmicament parlant, més sucoses, però la pressió, si volem dir així, o les ganes del jugador per tornar aquí a casa, doncs han portat a que al final s'hagi concretat aquesta operació.
Doncs Mariano Konik és el primer fitxatge en aquest mercat d'hivern. Veurem si és l'últim o no. En tot cas, com deia en Sergi, el club es segueix movent per intentar incorporar algú abans de les 6 o amb aquest asterisc d'algú que pugui arribar després, com ara ens explicava el Sergi. Pendents, en tot cas, fins les 6, i ja ho sabeu que puntualment informats a través de les xarxes, també del portal web d'aquesta casa. Moltes gràcies, Sergi.
Fins ara.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs passa un quart del punt de les dues del migdia. Tanquem de moment la carpeta de fitxatges del centre d'esports per centrar-nos en l'actualitat de l'equip a pocs dies d'un dels duels més importants del que portem de temporada. Diumenge, el conjunt de Quico Ramírez rep la visita de l'Atlètic Balears. Ahir escoltàvem a Pedro Capó, un ex-balearico ara a les files del centre d'esports Sabadell, un Pedro Capó que ha estat un dels jugadors que ha suplert a Òscar Rubio, per exemple, en aquest lateral dret, i que de cara a aquest diumenge tot fa pensar que el lleidatà tornarà a l'equip, i podrà ajudar els seus companys a sumar els 3 punts contra el conjunt illenc, un equip que, per cert, aquest matí s'ha entrenat a la nova Creu Alta, per tant, bones notícies, que tot i que la gespa potser no està del tot bé, doncs l'equip que s'ha entrenat a la nova Creu Alta i ho ha fet, a més, amb jugadors també, com ja ve sent habitual, del planter i del filial. Per tant, un entrenament més pel conjunt arlequinat, que s'enfrontarà a un equip balear que ara mateix és tercer a la classificació, amb 39 punts, 10 per sobre del conjunt arlequinat. Per tant, partit transcendental en el d'aquest cap de setmana, i que demanarà també que l'afició pugui omplir en la mesura del possible la nova Creu Alta per acompanyar l'equip. El primer que ha de fer, o sigui, Quico Ramírez i la seva plantilla, és refer-se del cop anímic que va suposar la derrota al miniestadi, un 5-1 que encara cou dins del vestidor, però que s'haurà d'oblidar ràpid per sumar un bon resultat diumenge contra l'Atlètic Balears. Un dels que ho té més clar és Miguel González, el capità. Demana que l'equip aixequi el cap i miri cap endavant.
Recuperar una altra vegada, doncs, l'estat anímic en quant abans millor, que bueno, costarà una miqueta, però qui més i qui menys que hagi jugat això, doncs, sap que ens hem de refer perquè ve un altre partit, i aprendre sobretot això, les petites o grans errades que hagin pogut tenir, doncs, refer-les per poder agafar bones sensacions una altra vegada.
El central arlequinat està convençut que l'equip ha de tirar cap amunt i que fins i tot en el duel d'aquest cap de setmana han de tenir pendents aspectes com, per exemple, el gol a Berais amb l'Atlètic Balears. A l'anada, l'equip entrenat en aquell moment per Toni Saligrat va aconseguir imposar-se per 1-2 amb dianes d'Aleix Coc, el Pichichi i Pol Ballesteros. González creu que l'equip ha de saber mantenir l'avantatge en aquest aspecte tan simbòlic com pot ser la diferència de gols.
Ser conscients del tema del gol average, això és important. El filial és un filial, sabem el que hi ha, però ara ve el Balears, doncs, que és un bon equip. Nosaltres també hem de jugar amb això, jugar a casa, i el tema del gol average ho hem de controlar, doncs, per això, si volem estar a la part alta, doncs, intentar, doncs, treure els 3 punts a casa i acabar amb bones sensacions.
Si el partit de l'última jornada contra el Barça va deixar alguna bona notícia, aquesta no va ser altra que la tornada al gol d'Arturo. El davanter de Cartagena va obrir la llauna al miniestadi i va estar a punt de fer el segon amb un parell d'ocasions que això si no va acabar de materialitzar. Ara bé, la signatura pendent del jugador de Cartagena és poder marcar la nova Creu Alta. Arturo admet que té ganes de treure's l'espineta aquest cap de setmana i poder oferir per fi un gol a l'afició del Sabadell.
Hemos dejado muchos puntos en la primera vuelta y solo tenemos que mirar en ganar ya todos los partidos que podamos. El Baleares es un rival directo, es una final y como tú has dicho, creo que este equipo ha respondido en los momentos que han venido equipos grandes a casa, hemos respondido bastante bien y espero que esta semana no sea diferente.
Arturo ha anotat fins ara 4 gols i del seu encert, de fet, també depèn que l'equip pugui seguir creixent aquesta temporada. L'exjugador de l'UCAM Murcia, entre d'altres, creu que l'equip s'ha de fer-se fort a casa i, sobretot, no deixar-se perdre més punts. Conscient que l'equip rendeix força bé contra els equips de la part alta de la taula, Arturo espera sumar una nova victòria diumenge contra l'Atlètic Balears.
Tengo esa espinita ya de hace tiempo porque creo que estoy teniendo ocasión en casa y, bueno, no la estoy materializando y bueno, espero que contra el Baleares que es un equipo que va a ser difícil ganar, espero poder marcar ya en casa y poder celebrar con la afición que tengo ganas ya.
Per últim, i no menys important, cal tenir en compte que els balearicos estan acostumats a jugar sobre gespa artificial al seu estadi, que la nova Creu Alta es trobarà un terreny de joc amb gespa natural. Tot i que, com us dèiem abans, l'estat de la gespa no acaba de ser l'ideal, el fred de les últimes setmanes amb el més força a la gespa. En tot cas, Josu Ozcoidi, el davanter, en aquests dies, lateral, basc del conjunt arlequinat, diu que espera treure rèdit d'aquesta circumstància. Ara bé, també adverteix que el Baleares està sent sòlid fora de casa.
Está claro que los equipos que en su casa juegan artificial suelen cambiar bastante jugando fuera, pero si están arriba es porque fuera también han ganado y han sacado puntos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, que si nosotros estamos bien es muy difícil que nos ganen.
En tot cas, el partit d'aquest Centre d'Esports Sabadell Atlètic Balears es jugarà, recordeu, diumenge en horari matinal a partir de les 12 del matí per allò de ser una, per jugar contra un equip de les Illes Balears. Ja sabeu que juga un pèl més d'hora, per tant, tots a les 12 del migdia a la nova Creu Alta i, si no, a 11:45 a partir de les 11:30 a l'Orella, Ràdio Sabadell, per viure aquest Centre d'Esports Sabadell Atlètic Balears. Per cert, últim apunt, per parlar del Sabadell, fem referència que aquest vespre, a partir de les 8, a la sala VIP de la nova Creu Alta, s'inicia un cicle de xerrades al voltant de l'entitat arlequinada. En aquesta primera tertúlia futbolística, tal com ha anomenat el club aquest esdeveniment, els convidats seran Juvenal Etjogo, Lino Gutiérrez, Jordi Bransuela i Sergi Garcés, el cap d'antena d'aquesta casa. Es tractarà l'evolució esportiva del club, així com les claus de l'èxit del Sabadell. Serà, com dèiem, a partir de les 8.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I aquests darrers dies, l'Ontinyent ha estat el centre d'atenció en aquest grup 3 de segona. Bé, malauradament, no per gaires bones notícies. Les informacions asseguraven que el club estava a punt de desaparèixer per problemes econòmics. Ara bé, un gir radical en les últimes hores ha significat que a dia d'avui, a priori, la supervivència del club, almenys fins a final de temporada, estigui garantida. En tot cas, en parlem de tot plegat amb l'ex arlequinat, ara a les files de l'Ontinyent, Carlos Cravioto. Què tal? Bones tardes, Carlos.
Hola, bones tardes.
Que vaja, no sé si t'he de dir que si esteu més tranquils després de les últimes notícies que han aparegut.
Bueno, de momento estamos algo más tranquilos, pero bueno, en principio mañana nos tienen que ingresar una nómina como nos habían prometido y eso es lo que al final te da la tranquilidad, ¿no? Porque las palabras al final nos han llevado hasta 3 meses sin cobrar y al final lo que queremos son hechos, ¿no?
Carlos, aquest és el punt, jo crec, que més important, ¿no? Que el club us deu calés. Teniu la seguretat que això es resoldrà?
Pues seguridad 100%, no, pero bueno, después de lo que pasó con el grupo que iba a entrar y no entró, pues a pocas horas de, como tú sabes, se cierra el plazo de fichajes, pues bueno, el administrador concursal pues nos dijo que el club se liquidaba. Y bueno, pues al final, después de romperse las negociaciones con este grupo, pues se pusieron en contacto unos empresarios de aquí de la ciudad y bueno, parece ser que se van a hacer cargo un poquito del club, y eso es lo que nos da la seguridad, ¿no? Que son empresarios aquí conocidos y que bueno, que eso es lo único que nos da un poquito de seguridad, pero como te he dicho, que hasta que no se demuestre con hechos, pues nosotros tenemos esa tranquilidad, entre comillas.
A tot això, com està l'equip? Com esteu? Com està la plantilla, Carlos?
Bueno, pues un poquito aún asimilándolo todo, ¿no? Porque ayer, ya te digo, ayer estábamos en el vestuario, había compañeros recogiendo las botas y demás, con gente con cosas para marchar, y bueno, cuando estábamos hablando con los de la AFE en el vestuario, pues eso, que habían hablado con el administrador, que hoy se liquidaba, bueno, que habían hablado como para liquidar el club, que se iban a dar las bajas, y bueno, nos presentamos en la sala y bueno, el presidente pues dice todo lo contrario, ¿no? Que el club tiene sus activos, que va a seguir compitiendo, y nos explica que bueno, se han reunido eso unos empresarios y bueno, un poquito de sorpresa por todos, hay gente que no se lo creía, como puedes comprender, 3 meses diciéndonos cosas diferentes, se presentaron ahí un par de empresarios del grupo este para explicar la situación y bueno, fue una reunión bastante larga y bueno, al final hubo de todo, la verdad.
Vaig acabant. A les últimes hores han sonat noms de força jugadors de l'equip per reforçar altres conjunts, fins i tot del grup, també fins i tot pel Sabadell, Carlos, perquè ho hem escoltat. No sé si tu t'has plantejat deixar l'equip en algun moment, en aquests dies tan delicats.
Bueno, la verdad es que ha sido un mes muy muy movido y sí que he tenido cosas para marchar, pero es que hasta hace dos días, hasta que ya dijeron que se rompían las negociaciones, tampoco había ninguna facilidad para salir, ¿no? Porque si salía algún jugador, pues se quedaba sin fichas, porque no podemos firmar, porque están los derechos parados y es un poquito una situación delicada y extraña porque tienes cosas y te tienes que quedar sabiendo que no vas a cobrar. Es un poquito una contradicción, ¿no? No te dejan marchar, pero tampoco te pagan y en este sentido los jugadores estaban un poquito con las manos atadas porque incluso hasta el último día, como tú bien dices, había gente que pues tenía cosas de diferentes clubes y ayer seguramente muchos tenían ya pactado coger la baja y firmar con esos clubes y no se pudo hacer tampoco. Al final hemos estado luchando hablando con esos clubes, que sí, que no, y al final si hubiese petado todo, igual la hora mucha gente se hubiese quedado colgada.
Uh-huh. Aprofito i fins a on em puguis dir, no sé si ha existit l'opció de tornar a Sabadell aquests dies o si això no ha succeït, Carlos.
No, yo por mi parte no. Sí que sé que algún compañero mío que ha tenido algún interés el Sabadell en ellos, pero por mi parte no. Yo he tenido alguna otra cosa del grupo, pero no del Sabadell.
Et faig l'última. Aquest cap de setmana partit contra l'Egea molt important, que entenc que deu ser difícil preparar un partit en aquestes condicions. I com hi arribeu? Com l'encareu?
Pues sí que es difícil porque ya te digo, hasta hoy no hemos entrenado y ayer estábamos ya fuera de todo, ¿no? Pero bueno, hoy hemos llegado, hemos entrenado un poco lo que hemos podido, suave, para tampoco después de tantos días no hubiera ningún percance, pues ya te digo, somos pocos y bueno, lo que pasa es que claro, el sábado hay competición, es un partido súper importante, igual no es la mejor manera de prepararlo, pero ya te digo, nosotros ahora lo que tenemos en mente es cobrar mañana y el sábado salir a competir al máximo y salvarlo, porque al final es un bien para nosotros, ¿no? También para el club, pero para nosotros, porque al final vivimos de esto y de lo que hagamos y saldremos a por todas.
Doncs Carlos Cravioto, el porter de l'Ontinyent, exarlequinat, que de fet d'aquí un parell de setmanes també jugarà contra el Sabadell a El Clariano. Carlos, moltíssims ànims, molta sort aquest cap de setmana i moltíssimes gràcies també per explicar-nos com està la situació. Una abraçada forta.
Un abraç a tots.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Parlem d'òpera.
I ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig minut i arribarem a 2:45 del migdia. Avui rematem el bloc de futbol i també del Sabadell amb una nova entrega del millor any arlequinat. Entrem en el darrer terç de la temporada 1968-1969 i com us vam explicar la setmana passada, el conjunt arlequinat ja no va tornar a perdre cap més partit. I això que avui visita, atenció, la nova Creu Alta, el Real Madrid.
El millor any arlequinat. Records a la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a Primera Divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat contra la manual del Centre d'Esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón. Gol!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
2 de febrer del 1969, després de la derrota per 4-2 a la Rosaleda, el centre d'esports s'enfrontava al repte més complicat, rebre a la nova Creu Alta el líder de primera divisió, l'invicte Real Madrid. Després de 19 jornades, el conjunt blanc sumava 14 victòries i 5 empats i s'encaminava cap al tercer títol de Lliga consecutiu. Els homes de Miguel Muñoz tenien 8 punts d'avantatge respecte a les Palmes, en una època on la victòria, recordem, n'atorgava només 2. El Sabadell, d'altra banda, només tenia la baixa del lesionat Pini. Pasieguito va optar per fer jugar Pepe Martínez sota pals, Isidro, Torrent, Muñoz i Arnal en defensa, Marañón, Zaballa i Montesinos al mig del camp, amb Vidal, Garzón i Pujol com a trident atacant. La visita del Real Madrid va generar una expectació desmesurada a la ciutat. La nova Creu Alta es va omplir literalment fins a la bandera, amb espectadors pujats fins i tot a les torres d'electricitat. Però el Sabadell va competir de tu a tu contra els blancs. Tota la línia defensiva va estar especialment impecable per aturar els dos principals perills dels visitants, Paco Gento i Amancio. Especial menció per a un Torrent que arribava als 50 partits amb la samarreta arlequinada. La jugada polèmica, de fet, podria haver beneficiat els homes de Pasieguito. En el minut 43, Pujol va posar una centrada a l'interior de l'àrea que va desviar el madridista Calpe. La pilota va caure a peus de Garzón, que va superar el porter blanc Betancourt, però el col·legiat va invalidar el gol a instàncies de l'assistent. Amb el 0-0 final, el Real Madrid acumulava 20 partits invicte i el Sabadell era setè amb 20 punts, empatat amb Atlètic de Bilbao i València, els dos equips que tenia just per sobre. La setmana que ve, un empat més, en aquest cas a Sarrià contra l'Espanyol.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Perfecte, genial, com sempre, aquesta secció d'en Pau Vitor i el millor any arlequinat, i aquí li agraeixo especialment aquestes col·laboracions setmanals en Pau Vitor, que, vaja, ja ho sabeu que m'encanta aquesta secció. I ara, de fet, el Pau l'escoltareu, Ha sonat aquí una estona, però no desapareix de l'antena de Ràdio Sabadell, perquè aquest matí s'ha dut a terme al restaurant Santa Massa del centre de la ciutat el tradicional balanç esportiu per repassar les principals accions que es van dur a terme a la ciutat durant el 2018 i les diferents línies estratègiques de treball i els projectes de futur previstos per aquest 2019, entre els quals, per exemple, el canvi de la gespa artificial durant l'estiu dels camps del Sabadell Nord i la Sabadellenca, o la instal·lació d'una ascensor al pavelló del Bar Gràcia. Tot plegat ha durat aproximadament una hora, evidentment, amb moltíssims temes sobre la taula, i el Pau Vitor, com us dèiem, ha intentat comprimir en aquesta entrevista amb la Marisol Martínez, tinenta d'alcalde i regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell.
Marisol Martínez, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui un dia especial perquè és un acte que se celebra anualment, fer una mica de balanç, fer la vista enrere del que ha estat l'any esportiu a la ciutat, però no sé si un dia especial també perquè és l'últim d'aquesta legislatura.
Bueno, para mí era un compromiso, el pasar cuentas de lo hecho, el plantear el futuro, forma parte de ese compromiso con el mundo del deporte y ese compromiso con la ciudadanía.
Han estat pràcticament allò 58 minuts d'exposició, perquè evidentment no només un any esportiu, sinó 4 anys a la ciutat donen per molt. Evidentment, si ens haguéssim de posar aquí a repassar punt per punt no acabaríem, per tant allò anirem repassant, però per fer una primera mirada, què destacaria la Marisol Martínez del que ha estat el 2018 a Sabadell?
Bueno, yo creo que hemos sido capaces de ilusionar con el deporte, hemos sido capaces de generar ese discurso que creo que hemos hecho entre todos, de que Sabadell es una ciudad de oportunidades vinculadas al mundo del deporte. Y ese clúster del sport, ese Sabadell es sport, al final lo hemos trasladado, y para mí eso era un reto conseguido.
Un dels noms, evidentment, que està en boca de tot regidor, suposo que passa per aquí, per l'Ajuntament de Sabadell, tot regidor d'esports, és el Centre d'Esports Sabadell. Hem estat analitzant durant aquesta taula el que han estat també 4 anys complicats al Centre d'Esports, perquè evidentment han canviat de mans diverses vegades, i ha parlat la Marisol Martínez allò d'una millora, no?, amb l'arribada de l'Esteve Calzada, i una col·laboració, una entesa que hi ha ara i que abans no hi havia.
Desde un punto de vista de ayuntamiento, era muy difícil trabajar en la situación que tenía, que hasta ahora tenía el Centro de Esports Sabadell. Una situación complicada en cuanto a inversiones, pero el ayuntamiento no entraba ni salía en ese tema, pero sí en cuanto también a la transparencia de qué era lo que estaba pasando dentro del Centro de Esports Sabadell. Por un lado es el equipo de la ciudad, y por el otro lado desconocíamos cuál era la dolencia, ¿no? En estos momentos hay estabilidad. Hay los números claros, hay las cuentas claras, hay la situación clara. A partir de ahí es a crecer, a seguir ayudándolos, a seguir poniéndonos al lado de nuestro club, de nuestro equipo. Y en estos momentos es para arriba, vamos a por éxitos y nada más. Y encontrar inversores que vengan a apostar por nuestra ciudad.
Important, sens dubte. Hem vertebrat també Sabadell sobre dos esports principals dels quals es practica més aquí a la ciutat, com són la natació i l'atletisme. Comencem pel segon, per l'atletisme, perquè evidentment venim de crear aquesta marca Sabadell és atletisme, de tenir un calendari atapeït també de curses al final de 2018, l'inici del 2019. Era necessari, ho havia explicat també la Marisol en alguna ocasió, no? Suposo, el fet d'aglutinar totes les entitats sota un mateix paraigües i que treballessin en aquesta projecció atlètica de la ciutat, perquè té molt potencial, no?
Siempre explico que nosotros somos fuertes en determinadas modalidades, disciplinas deportivas y demás. Nosotros somos fuertes cada una de nuestras entidades, pero cuando nos juntamos no tenemos competencia, no tenemos techo. Y eso era un poco lo que queríamos hacer con el atletismo. Cada una de la gente, de las personas, de las entidades que trabajan en nuestra ciudad dentro del ámbito del atletismo, somos fuertes, tenemos éxitos, tenemos potencial, pero unidos no solamente tenemos potencial, es que no habrá quien compita con nosotros. Se trataba de ese objetivo. Y también de aglutinar esfuerzos. ¿Para qué? Para que saliera mejor. Yo creo que la cursa de Cap de Any ha sido un ejemplo. A partir de ahí también es un objetivo cubierto y muy contenta, muy contenta.
L'altra vessant, evidentment, és la natació. Parlar de natació és parlar del Club Natació Sabadell, i evidentment també parla del waterpolo, no? Perquè segurament és l'equip femení, l'equip que té més sortida, que té més projecció, que està lluitant, com bé sabem tots, per aquesta cinquena Eurolliga. Hi ha l'aspiració també que Can Llong doncs, pugui acollir-la, aquesta Final Four. És un autèntic luxe, no? Suposo, haver seguit la trajectòria d'aquestes waterpolistes durant aquest temps, i també com ho poden arrodonir aquest any.
Una de las líneas que nosotros desde el principio nos planteábamos era toda el fomento del deporte femenino. Es una realidad, ¿no?, que el deporte femenino parte con una desventaja con respecto al masculino, ¿no? Esto es en todas las disciplinas, hay muy pocas en las que esto no sea así. Por lo tanto, en Sabadell teníamos retos importantes. Uno es que tenemos campeonas de un nivel incomparable. Yo creo que tenemos el mejor equipo de Europa, el mejor equipo del mundo lo tenemos en nuestra ciudad. El segundo es que son chicas, por lo tanto a la hora de los sponsors, a la hora de las ayudas económicas y tal, parten con dificultad. Yo estoy muy orgullosa de la relación con el Club Natación como ciudad, pero creo que nos falta ir un poquito más allá. Ese es el reto que yo planteaba. Falta saber trasladar el waterpolo a los barrios, a la ciudad, a los colegios, a las bases. Y este es el reto que nos falta por hacer. ¿Cómo acompaña la ciudad esos éxitos de nuestras chicas del waterpolo?
I parlava també al fil del que seria l'equip femení, que és el màxim exponent d'un equip que està al punt més alt, no?, d'un esport en particular com és el waterpolo. Parlava la regidora també que Sabadell té en certa manera abandonat l'esport d'elit. A què es referia Marisol Martínez concretament en aquest sentit?
Bueno, aquí hacía una reflexión de que yo creo que tenemos un gran potencial deportivo, no creo, sé. Hoy hemos presentado una encuesta de hábitos deportivos donde nos dicen que estamos 8 puntos por encima del resto de Cataluña y 10, creo, por encima de la práctica deportiva de Europa. Por lo tanto, Sabadell es especial a la hora del ámbito y del mundo del deporte. ¿Qué es lo que creo? Creo que los éxitos deportivos también nos sitúan en ese escaparate que queremos tener una y otra vez. Sí que tenemos desde el Ayuntamiento una línea de fomento del deporte de base, una línea de ayudas a los clubs, pero a la hora de los éxitos deportivos, cuando subimos de categoría, cuando se hace caro el mantener ese éxito, no tenemos. A partir de ahí es cuando dejamos desamparados un poco el éxito deportivo. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión como ciudad y ver cómo cambiamos eso.
La majoria d'aquests clubs, de fet hem vist en els últims mesos com han incorporat la marca de Sabadell és esport. No sé si també si hi ha satisfacció quan aquesta aplicació de la marca Sabadell és esport en el gorro, per exemple, de les noies del waterpolo, la samarreta del centre d'esports Sabadell, si esteu satisfets també amb aquesta aplicació de la marca.
También parte de la explicación que hoy daba, ¿no?, cuando hablábamos de promoción de la ciudad, y yo sitúo una y otra vez que la mejor manera de promocionar nuestra ciudad es a través del deporte, y que parte de eso, de todo ese trabajo de promoción de la ciudad, ha sido también la creación de la marca, la creación de todo el tema de turismo, y que todo va muy relacionado. Y explico el gran potencial que es el mundo deportivo. Esto lo explico para quien no está dentro del mundo deportivo. Las entidades, los clubs que están dentro del mundo deportivo ya lo sabían. Ahora simplemente es que se muestran orgullosos de ser parte de ese futuro de la ciudad. Por eso son las primeras entidades que han acogido como suyas la marca. Por eso son las primeras que en los gorritos, en los bañadores, en las camisetas, empiezan a desarrollar esa marca, ¿no? Es una muestra de orgullo. Y de orgullo y de oportunidad, es decir, somos parte de ese futuro. Y esto es lo que yo creo que ha hecho que esas entidades sean las primeras en cogerla.
Tornant una mica a l'àmbit local, al principi heu començat parlant molt també de tota la promoció que s'ha fet a nivell de ciutat, a través de l'esport, i evidentment aquesta transformació que ha patit la festa de l'esport. Suposo que esteu també satisfets, no?, de que s'hagi portat al carrer, de tot el canvi que s'ha fet de replantejament d'aquesta festa de l'esport.
Nosotros teníamos como objeto que fuera una fiesta, que no fuera un acto protocolario como hasta ahora era, ¿no? Y sacarla también de un local cerrado, darla a conocer a la ciudad y que la fiesta sirviera como una excusa para dar a conocer todo ese abanico, amplio abanico que tenemos de entidades, de disciplinas, de actividades diferentes. Eso es lo que hemos conseguido. Por lo tanto, lo que hemos conseguido es que la fiesta sea de las entidades, también sea una parte de ellas, ¿no? Y las entidades se visten de gala, sacan sus actividades a la calle, ponen sus stands. Está consolidada. Yo creo que ya esa semana de Festa del Esport será muy difícil que retroceda.
I una pregunta que pràcticament és també obligatòria. La Festa de l'Esport està una mica allò en deute amb l'Òscar Salguero. Igual aquí li pregunto ja una mica també en el terreny personal, perquè evidentment això no és la regidora qui ho tria, és un grup de persones que trien qui és el millor esportista de l'any a la ciutat. Creu que Sabadell, la Festa de l'Esport, li deu una a l'Òscar Salguero?
Para mí, el Óscar Salguero, para mí, ha sido el mejor deportista del año, sin lugar a dudas. Yo creo que tenemos muy pocos deportistas al nivel de competición que está el Óscar. A partir de ahí es el jurado quien tiene que valorar lo que ellos consideren. Para mí no hay dudas. Yo creo que tenemos al mejor deportista, lo tuvimos el año pasado y lo volvemos a tener. Personalmente lo he felicitado todas y cada una de las veces de esos éxitos deportivos. No tenemos a ningún deportista con un palmarés de éxitos como es el Óscar Salguero en la ciudad. No hay lugar a dudas.
Contundent, si més no, de Marisol, evidentment, amb l'Òscar, que sempre el felicitem també des de Ràdio Sabadell, i ara que a més acaba de batre dos rècords del món, per tant, mai deixa de sorprendre'ns. Si li sembla, mirem una mica també de cara al futur, evidentment, perquè heu presentat avui també diferents projectes, el projecte Insert Sport, dirigit a gent en risc d'exclusió social. No em vull deixar cap, però la veritat és que Sabadell Vila Universitària 2020, per portar l'esport universitari cap aquí a la ciutat, el panel d'on fent aquesta proposta de Sabadell Ciutat Europea de l'Esport al 2021, vaja, moltíssim moviment, suposo, no? Costa una mica ordenar tot això, suposo.
Cuesta ordenar y por otro lado creo que es imparable, Sabadell es imparable en la evolución. Cuando nos creemos algo, cuando creemos que un proyecto tira, y cuando he dicho antes, cuando somos capaces de aglutinar y de cooperar entre nosotros, nosotros no tenemos límite, no tenemos techo. El futuro del sport en la ciudad está garantizado. Que Sabadell es una ciudad 100% esportista está garantizado, y que es una oportunidad para la ciudad acogerse a este potencial que tenemos. Yo creo que no podemos dejarlo pasar. Como no podemos dejarlo pasar, tenemos que seguir creciendo. Lo que teníamos ya lo tenemos, se trataba de fortalecerlo, y a partir de ahí los retos de futuro. El futuro pasa porque Sabadell sea la ciudad del sport europea, y ahí estamos compitiendo. Pasa porque Sabadell acoja esas grandes competiciones también, y ahí estamos trabajando. Y pasa también por tener a nuestros jóvenes dentro, integrados y formados dentro del mundo del deporte, y estamos trabajando también en esa línia.
Una mica l'última pregunta que li volia fer va al fil d'això. Evidentment queden pocs mesos de mandat, estem a les portes d'unes eleccions municipals, i evidentment doncs, són etapes allò que es van tancant, mai se sap el futur on el pot portar. Però si la Marisol Martínez hagués de fer una vista al futur d'allò de què li agradaria aplicar, parlava abans, per exemple, del potencial bàsquet femení, cap on tiraria?
En el ámbito del deporte, me estás preguntando, yo creo que seguimos teniendo asignaturas pendientes con el deporte femenino. Creo que el Sabadell tiene potencial para tener su propio equipo de básquet femenino. En femenino creo que tenemos grandes jugadoras dispersas, por lo tanto aglutinar eso en un solo equipo de básquet femenino yo creo que bueno, que es futuro y que tenemos. Espero y deseo la subida al Centre d'Esports Sabadell. Y ahí estaré animándolos y reforzándolos en la medida que pueda. Creo que el club natación no tiene en estos momentos competidor en el ámbito del agua. Espero y deseo muchísimos éxitos, y sobre todo yo lo que creo es que tenemos que saber convertir eso en oportunidades de trabajo, en oportunidades económicas.
Doncs ha estat un plaer aquests 14 minuts aproximadament de conversa. Regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, tinenta d'alcalde, Marisol Martínez, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies a Ràdio Sabadell.
Seguim a l'Hotel Suís i ho fem parlant ara d'handbol, perquè el Creu Alta Sabadell handbol juga avui partit de Lliga. Els creualtencs, cinquens classificats, venen de guanyar l'handbol Banyoles, i amb aquest duel d'avui recuperaran el partit de Lliga que no es va poder disputar en el seu moment per problemes, si recordeu, amb la il·luminació del pavelló de Cal Balsac. Saludem ja a l'entrenador del Creu Alta, en Sergi Cifré. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que el primer que et pregunto és si no es fa una mica estrany això de jugar partit entre setmana, que vosaltres no hi esteu tan acostumats, normalment.
Doncs no, la veritat és que no estem gaire acostumats. És el que t'ha plaçat un partit de cap de setmana. Jugar un dia entre setmana, no és l'entreno habitual, perquè no ens donen més pistes.
A nivell físic, això afecta l'equip? Perquè veniu d'un partit contra l'handbol Banyoles aquest cap de setmana passat, perquè aquest cap de setmana, de fet dissabte, torneu a jugar. Això com ho equilibra l'entrenador?
Bueno, la veritat és que hi ha poc marge, vull dir, perquè només hem tingut un dia per preparar el partit d'aquest cap de setmana, d'aquest cap de setmana d'avui, vull dir, del dijous, i bueno, doncs fer una miqueta de treball comprimint els dos entrenos en un i intentant preparar el partit per avui.
Si m'ho permets dir així, l'avantatge és que veniu d'una victòria, i això sempre moralment l'equip està un pèl més reforçat, aquesta victòria contra l'handbol Banyoles.
Sí, realment aquesta victòria no ens dona moral, són els segons, estan molt a dalt i hem pogut retirar diferències. Però, per altra banda, Sant Martí també ve de guanyar el líder, el Calella, a casa seva. Suposo que també vinen els de morals, i que serà un bon partit.
De fet, ara ho deies, aquest Sant Martí Adrianenc ve, que és un equip que ara mateix és tercer a la classificació, vosaltres i ells teniu un partit menys, ara mateix us situeu vosaltres amb 18 punts, si no m'erro, ells en tenen 19, per tant, de guanyar-los... Ja ho sé que m'estic avançant molt, però significaria passar-los a la classificació, i entenc que és important també, Sergi.
Sí, estem molt igualats, sí que els dos equips aquests, Banyoles i Calella, una miqueta més desmarcats, i després estem, doncs això, està Sant Martí, està Bordil, estem nosaltres, però tenim una diferència d'un punt, i el bo és que tenim un partit menys, i a veure si ho arreglem avui.
Quins perills té aquest equip barceloní?
Doncs sobretot la velocitat, és un equip jove que corre molt, i sobretot la velocitat de les transicions, tenen un atac que els permet no fer un canvi de defensa, i després això els beneficia, vull dir, perquè poden sortir el contragol i el contraatac i no tenen aquest desavantatge ni aquest handicap, no? Tenir que fer un canvi de defensa i corren molt, i això jo crec que serà una de les armes. Després tenen bona primera línia, un pilot que agafa molt bé la posició, i la porteria, sense oblidar-nos dels extrems. És un equip bastant complet, molt equilibrat i molt, molt complet.
El que sí que he vist, allò mirant les estadístiques, que jo sé que són fredes i que potser no reflexen la realitat, però són un dels equips que marca més gols del campionat. És un equip molt ofensiu, no, Sergi?
Sí, la veritat és que fan molts gols, tenen un dels màxims golejadors de la categoria, que és el lateral esquerre, i fa molts gols, i molts de contraatac. Vull dir que haurem de córrer això, perquè sí que intenten apretar molt amb les transicions i que no ens enganxin sense haver pogut plantar la defensa.
Per tant, si et pregunto què és el que haureu de fer molt bé vosaltres per intentar endur-vos el partit, entenc que aquesta defensa ha de ser important, no, pel partit, i sobretot córrer molt enrere també.
Exacte, més que la defensa, que jo crec que amb defensa posicional sí que tenim opcions, jo penso que és més aviat la transició, vull dir, poder fer els canvis de defensa que nosaltres volem i arribar als 6 a la defensa abans que es puguin arribar. Si ens enganxen en la transició, en primera o segona onejada, doncs potser sí que ens perjudica més, però insisteixo, més que la defensa, vull dir, és la transició.
Aquest partit, com dèiem al principi, és un partit que s'havia de jugar a la 13a jornada del campionat, no es va poder disputar per culpa d'aquests problemes elèctrics al pavelló de Cal Balsac. Ara jugueu contra ells, partit entre setmana, però la sensació, potser ara m'ho desmentiràs, és que a priori és un partit d'aquells, i ja sé que tiro de tòpics, però que poden marcar una miqueta la lliga, de si definitivament tireu cap amunt o si us quedeu en aquesta cinquena, sisena posició, Sergi?
Sí, clar, és un dels partits claus contra un rival directe i que els dos aspirem a intentar agafar el segon classificat, que són les posicions que donen opció a fases. Llavors, jo, sent realistes, vull dir, qui perdi aquest partit queda una miqueta més fora d'aquestes opcions, i qui el guanyi, doncs penso que tindrà bastantes opcions d'arribar a plantar cares contra Banyoles.
De fet, ara ja portem unes quantes setmanes de campionat, ha passat ja mitja volta, tot i que falta aquest partit, que és corresponent encara a la primera volta del campionat. Al principi de temporada parlàvem amb Sergi, que vam parlar molt, que m'explicaves, diu, home, jo encara no conec l'equip, no et puc dir quin és l'objectiu. Ara mateix sou això cinquens, lluitant pel tercer lloc. Si et pregunto per objectius de cara a aquesta segona volta, què em diria el tècnic del Creu Alta?
Doncs millorar la primera. Jo crec que com a objectiu principal...
Això és difícil, Sergi?
Millorar la primera. Bueno, ens marquem objectius alts. Sí, home, estaria bé millorar la primera, fer els mateixos o millors resultats, i penso que això ens donarà opcions a estar dalt, o almenys batallar i tenir opcions, perquè si no la temporada es pot fer molt llarga en una situació aquí on ja no tens ni opcions ni a mirar cap a dalt ni per ell per sota. No? Llavors, al final, la temporada es pot fer llarga en aquest sentit.
Signaries acabar entre els 5 primers o abans de que no s'acabi la temporada no ets de signar res, tu, Sergi?
No sóc de signar res i jo crec que no és per mi hi ha poca diferència en el sentit d'acabar quart, cinquè, sisè. Jo penso més aviat en dinàmica i en acabar amb bones sensacions la temporada. Vull dir, ja pots acabar cinquè i estar content i al final acabar quart i que el mig equip estigui descontent, no? Llavors jo prefereixo acabar ja no la posició, sinó que l'equip estigui net i estigui content.
Aquest és el partit, com dèiem, corresponent a la 13a jornada, però la cosa no s'atura i dissabte torneu a jugar. També et vull preguntar pel partit de dissabte, que segurament ara mateix avui et queda molt lluny, que deus tenir el camp pendent amb aquest Sant Martí Adrinenc, però deixa'm que fem l'apunt també, que jugueu contra el Parets, a priori un rival un punt inferior que vosaltres. Ara m'ho desmentiràs, però mirant la classificació ells són quarts per la cua i entenc que sí que aquest, tot i que vindreu de jugar un partit ja, no sé si sou favorits, si no, com us plantegeu un partit com el del Parets aquest dissabte?
Bueno, com deies, molt a priori. És un equip que a casa ens va costar molt. Va ser un partit superigualat, que fins al minut 25 de la segona part anàvem igualats i que al final sí que vam poder marxar en el marcador de 4 o 5 gols, però que aquell resultat no va representar el que realment va ser el partit, que ens va costar molt i va ser un partit molt sofert. I potser soc pesat, però sí, va dir el mateix. Però penso que és una categoria molt igualada i que al final qualsevol equip pot plantar problemes a qualsevol. Vull dir, Banyoles ha perdut, va perdre contra Manyanet, si no recordo, nosaltres també vam matar contra Manyanet. Vull dir, al final hi ha resultats d'aquests que no entens mirant la classificació, però que si penses que és una lliga molt igualada, és normal que passin. I després que al final hi ha molts partits d'aquells que perds d'un gol, que empates, que el que sigui, que si haguessis marcat tres gols així en tota la lliga que us col·loques puntualment, a lo millor tindries 4 punts més, i al revés, si no em marques 3 puntuals, a lo millor són 4 punts que no haguessis guanyat. Llavors, són petits detalls que al final estan aquí, però dintre del partit penso que estarà bastant igual.
Et faig les dues últimes. La primera, ja saps que en això del futbol està molt de moda el tema de les rotacions, que quan els equips juguen allò partit entre setmana, partit cap de setmana, existeix aquest concepte de les rotacions. No sé si tu faràs servir aquesta setmana, que teniu 3 partits en poc més de 7 dies. Faràs servir, faràs descansar algun jugador avui perquè pugui arribar fresc dissabte, o apretaràs els jugadors i faràs descansar algun dissabte?
No, la veritat és que ja tinc jugadors lesionats, o sigui que no em puc permetre el luxe de fer rotacions. En el sentit d'aquest, sí que ens ajudaran un parell de jugadors del B avui, i dissabte suposo que si segueixo amb algun lesionat també pujarà gent. Però rotació, deixant fora de convocatòria gent del meu equip, no, en tot cas donar més o menys minuts, depèn com vagi el partit, però no fora de convocatòria.
I l'última, el partit és avui a 2:15 de la nit a Cal Balsac. Un horari complicat, però entenc que si us ve animar la gent serà un punt més fàcil, oi, Sergi? Animem a la gent que s'acosti a Cal Balsac.
Sí, home, espero que sí, que vingui gent aquí a veure el partit avui i que ens animi. De totes maneres, penso que entrenant són horaris habituals d'entreno, llavors tenim el cos una miqueta habituat a fer els entrenos i a fer l'exercici a aquesta hora, que a vegades és millor jugar en horaris de tarda, indistintament que sigui entre setmana, per dir alguna cosa, que un diumenge matí, que no estem acostumats a jugar en aquests horaris, i això notem, que a vegades anem a visitar equips que juguen diumenges o juguen en horaris d'això, i això se'ns nota.
Doncs mira, traient una coseta positiva, que encari avui el partit de la millor manera possible, el duel a Cal Balsac, recordem, entre el Creu Alta Sabadell Handbol i el Sant Martí Adrianang B, que es disputa avui a partir de 2:15 de la nit. Desitgem que vagi de la millor manera possible aquest partit i també la temporada, i li agraïm a en Sergi Cifré, que sempre atén a Ràdio Sabadell puntualment cada setmana. Sergi, moltíssimes gràcies, molta sort i fins aviat.
Gràcies a vosaltres i ens veiem la setmana que ve.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Recte final del programa, a punt ràpids. A segona B de futbol sala, l'Escola Pia juga aquest cap de setmana a casa contra el Vell Esport, dissabte a les 6 i a 2:15, és a dir, mitja hora més tard, el Club Natació Sabadell, que rep el Manresa. Jornada difícil pels dos conjunts sabadellencs. A tercera, el grup Zarraona disputa partit a Vacarisses dissabte a les 6, i el Femisport, a la primera divisió del futbol sala femení, viatja a Galícia per jugar també dissabte, en aquest cas a les 5, contra el Pollo. En bàsquet, l'Escola Pia juga dissabte a les 6 i contra l'AS, a la pista de l'AS, i en rugby, les noies, que juguen aquest cap de setmana. Els nois descansen, les noies juguen contra el Shamrock a Vegas dissabte a partir de les 4 de la tarda. I fins aquí l'edició d'avui del Hotel Suís, un programa especial i que significa l'adeu de servidor de l'antena de Ràdio Sabadell. Toca encara nous reptes. Gràcies a tots, moltes gràcies. Ha estat un plaer a l'equip de Ràdio Sabadell. Una abraçada gegant i fins aviat. Rebeu una salutació cordial d'en Toni González, el control tècnic. Gràcies, Toni. I d'en Pau Vitorí, la redacció. I de qui us parla, Marc Pijuan. Com sempre, salut i ràdio. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 2 del migdia. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.